Doncs vinga, molt bona tarda a tothom. Intentarem ser puntuals, que crec que bueno, tenim moltes ganes, unes quantes persones que estem avui a la Biblioteca de Calonge, tenim moltes ganes d'iniciar aquesta conversa. Us donem doncs, la benvinguda amb una de les sessions del cicle Humanets, que són els humanots vistos per als nets de Josep Pla i vistos també per experts doncs, en aquest humanot que tractem. Hem triat aquest espai magnífic de la Biblioteca Pública de Calonge també perquè per donar veu i per donar a conèixer aquesta iniciativa de Calonge Poble de Llibres. Tenim la sort de que a l'Empordà doncs, hi hagi aquesta iniciativa d'un municipi que avui en dia em sembla que ja són 7 o 8 les llibreries que estan obrint i per tant amb una dinàmica doncs, on el llibre no té la presència que segurament ens agradaria als que estem avui aquí presents, doncs, aquest espai utòpic, aquest espai d'aposta ferma per la cultura i per la literatura doncs, ve acompanyada també de tot un desplegament d'activitat cultural i aquest cicle dels Humanets n'és un d'ells. El cicle va començar fa un temps, hem tingut la sort doncs, de recórrer les biografies a través dels humanots de Pompeu Fabra, de Carles Riba, de Joan Maragall, de Salvador Espriu, del doctor Trueta o de Vicenç Vives, i avui tenim la sort doncs, de que el protagonisme estigui al voltant de Joan de Borja Moll, Francesc de Borja Moll, perdó, i tenim la sort de comptar amb el net, Francesc Moll i amb la Fina Salort, que ara us presentaré de forma més extensa, però també tenim la sort de comptar entre el públic, sí, Anna, no em facis aquesta cara, que tenim una primera fila de luxe perquè comptem també amb l'Anna Aguiló, que ha estat durant molts anys la directora de la Fundació Josep Pla a Palafrugell i una de les persones que crec més experta en l'obra de Josep Pla, a la que ja li demano, sisplau, que complementi o em rectifiqui tot el que ella consideri. Per tant, sigueu tots molt benvinguts. Us presentaré breument els nostres dos convidats i passarem doncs, després a fer una mica de conversa, una sèrie de preguntes, d'intercanvi, on podrem conèixer una miqueta més de forma familiar o de forma més interiorista l'humanot que va descriure Pla a través dels records d'un familiar directe. I després tenim la sort doncs, de comptar amb aquest llibre, amb aquesta correspondència molt recent que ens complementarà doncs, la figura d'aquest humanot espectacular. A la meva esquerra, doncs, perdó, a la meva dreta, que a vegades em lio, Francesc Moll Echeto, Patxi, pels amics, fill de Matilde Echeto Bravo, que va néixer el 42 i va morir el 2001, i Francesc Moll Marquès, nascut el 37. En Francesc va néixer el 1966 a Donosti, on s'havien traslladat els seus pares per tal que hi nasqués el primogènit, retornat al cap de poques setmanes al seu domicili de Palma. Allà hi va viure fins als 24 anys, va cursar els estudis de llicenciatura de Ciències Físiques a la Universitat de les Illes Balears, a la UIP, i l'any 1990 es va traslladar a viure a Barcelona, on va realitzar el doctorat per l'UPC en Enginyeria Electrònica. D'aleshores ençà és professor titular d'Universitat del Departament d'Enginyeria Electrònica de l'UPC a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. Des del 2018 també és investigador del Barcelona Supercomputing Center, que tots sabem que surt quasi cada dia als diaris, per tant, un centre de coneixement importantíssim. En Francesc té un germà que viu a Palma, l'Antoni, que va néixer el 67 i està casat amb Teresa Empordanesa de Socarrel. Per tant, també primera fila de luxe, també tenim un altre físic aquí a les nostres primeres línies i per tant serà segur una conversa on ja m'encantaria que de seguida l'obríssim també al públic per convertir-nos doncs, en un diàleg fluid. A la dreta doncs, tenim a la Fina Salort Ripoll, nascuda a Ciutadella el 55. És una filòloga menorquina, coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, ha col·laborat a la Revista de Menorca i amb el Cercle Artístic de Ciutadella, ha escrit molts articles i llibres sobre literatura menorquina, ha estat curadora de diversos volums i ha participat en nombrosos congressos filològics. El 1996 va rebre un dels premis 31 de desembre de l'OCB. També és membre del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears en representació del Consell Insular de Menorca. El 2005 va rebre el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla i el 2022 el Premi Ramon Llull. Per tant, moltíssimes gràcies als dos, us anirem coneixent mica en mica. I si us sembla bé, repasso una miqueta l'homenot de Josep Pla, vinculat a la figura de Francesc Moll. El trobem, com veieu, en el volum número 16, doncs de l'obra completa, molt ben acompanyat. Precedit de la figura de Joan Coromines i el segueix Josep Maria Porcioles. I és, abans en parlàvem, no ben bé una coincidència, sinó que alguna persona per aquí m'ha dit Porcioles té un homenot? Després, si us sembla bé, en parlarem amb la Fina i en Francesc. Però de la figura d'aquest homenot se'n desprèn un sentiment de gran admiració per part de Pla, realment una admiració fidedigna, cosa que no és molt habitual, no? No hi ha Pla no sol mostrar un sentiment de respecte o admiració enorme cap a les figures, però amb Fabra i amb Moll jo crec que fa una excepció claríssima. Explica en un primer moment doncs la infantesa de Francesc de Borja Moll, explicant que va néixer a Ciutadella, que va néixer el 1903 i va morir el 91. Reforça molt la figura del pare, d'un pare que va ser artista polifacètic. Per cert, mai parla de l'àvia, mai parla de les dones, després hi entrarem. Molt poques vegades, Pla, veritat, repassa la figura materna de l'homenot. Ens explica que va entrar al seminari als 8 anys, a Francesc de Borja Moll, que es va sentir molt atret de seguida per al llatí, que amb només 13 anys ja escrivia poesia i publicava articles a la revista Liris, que després també amb la Fina segur que en podrem parlar, i que es va sentir molt atret o que va tenir molta curiositat i que el seu bagatge d'artístic, sobretot vinculat a la pintura i a la música, va ser altíssim i va ser molt iniciàtic. I per tant això també reflexa la seva obra, no? El folklore, tot el desplegament de folklore ja li ve realment de l'educació inicial. Fixeu-vos, amb 13 anys, només amb 13 anys, mossèn Alcover, quan va aterrar, diguéssim, a Ciutadella, va fer la seva primera estada com a vicari general de Mallorca, i amb 13 anys va conèixer aquest nen, no?, que ja despertava, i el nen Moll va conèixer els diccionaris i es va sentir realment, no?, com diu Pla, va tenir la desgràcia de ser un lletre ferit. Va descobrir que tenia aquesta desgràcia, com un altre que també va tenir aquesta desgràcia com el nostre homenot. I aleshores ens explica també Josep Pla, no?, que mossèn Alcover estava molt relacionat amb Prat de la Riba, amb tot l'inici d'aquesta gran obra. També estava molt vinculat al doctor Schadel d'Hamburg. Ens parla molt de mossèn Alcover i ens explica que comencen a treballar junts amb Moll el 1921, just quan comença la ruptura amb l'IEC, degut doncs, a que mossèn Alcover no acata, no?, la normativa doncs, que Prat de la Riba, a través de Pompeu Fabra, inicia. Per tant, aquesta calaixera, de la que m'agradarà molt conèixer les vostres idees, els vostres records, una calaixera que en aquell moment, el 21, tenia 800.000 cèdules. És que jo crec que avui en dia, no?, envoltats d'aquesta tecnologia que ens supera, no?, aquest mòbil que ho està gravant tot, aquesta intel·ligència artificial que a cop de clic ens podria desplegar no sé quant volum de feina, doncs imagineu-vos 800.000 cèdules un a un. Doncs aquesta ingent etapa de treball va tenir també un moment iniciàtic, també en parlàvem abans, quan junt amb mossèn Alcover van viatjar al Principat. Amb només 18 anys van passejar-se per 48 localitats al país, omplint 25 llibretetes. Imagineu la feinada la tasca ingent, diguéssim, cap a la lingüística tan, tan espectacular. Com que mossèn Alcover havia aconseguit una quantitat de diners basada en 25.000 pessetes per tirar endavant doncs, aquesta obra, van començar amb el volum 1 de, del diccionari. I Plans comenta, ens diu, una llengua ha de ser fàcil i còmoda, mai una forma de l'heroisme. Ell partia d'aquesta doncs, proposta de Plàcic es vincula a Fabra, com sabeu, ell apostava, però no desmereixia, ans al contrari, la tasca que estan duent a terme doncs, tant Alcover com Moy, no? Alcover li va manifestar a Moy que quan ell fos mort que li permetia doncs, potser obrir aquesta vinculació amb la normativa vigent que Fabra estava exposant, però fins aquell moment doncs, no hi estava massa d'acord. Pla diu en un moment donat del seu homenot, quan vaig a Mallorca la primera visita és sempre per a Francesc de Borja Moy. No? Això també ens relata aquesta amistat, aquest vincle tan fort, no? Tan estret amb l'homenot que avui tractarem. I ens explica, que això també li preguntarem avui al net, que tenia una biblioteca per tota la casa. I aquí, com que ja som unes quantes bibliotecàries, ens agradarà saber això de la biblioteca per tota la casa, com es va traslladar. I m'encanta com Josep Pla parla de Moy, diu, aquests homes que treballen perquè els seus conciutadans pensin i parlin com nosaltres. No? És una brillant manera de definir la tasca dels filòlegs. I també ens parla de que Coromines rematarà l'obra, per tant, ell fa realment tot aquest lligam. I parla també del mètode Moy, ja parlarem també de què és això del mètode Moy. I ens parla doncs, dels viatges, de que el 1961 va començar doncs, a viatjar per Europa, que aquesta calaixera de 800.000 cèdules es va convertir en unes calaixeres de 3 milions de cèdules. Us imagineu, no? Les bibliotecàries que vam començar amb fitxetes, 3 milions de fitxetes, doncs és impressionant. I m'agradarà saber, així com he vist la calaixera de Coromines, m'agradarà saber si podem visitar la calaixera de Francesc de Borja Moy. I m'agrada com acaba, no? com enllesteix i subratlla la gran tasca de Moy dient que vostè ha acabat una cosa, no? I igual que Fabra, no? Realment en un país que rarament s'acaben les coses, li diu vostè ha acabat una cosa i realment se'n desprèn un apreci i una admiració profunda. Però això ho diu Josep Pla. Ara anem a veure què diu el net, què diu la família a través doncs, d'en Francesc, si et sembla bé. Sí?
Molt bé.
Vinga, sí. Fantàstic. I li preguntaré doncs, per la pregunta potser més òbvia, no? Quin és el record actual de la família? Es tracta la imatge de l'avi, com la viviu?
Jo crec que el record més viu que tenim és les trobades que fèiem per Nadal. Som una família molt extensa, perquè ell va tenir 8 fills i en total érem 17 nets. Aleshores, tota aquesta família, consorts, havíem ser 30, a prop de 30 persones, 25-30. I era un pis de la plaça d'Espanya que era relativament gran, però evidentment aquell dia s'omplia completament. I el record que jo tinc és d'aquest dia, especialment. Dia de Nadal, dia de molta alegria, de tothom fent festa. Especialment hi havia un moment que era després de dinar, l'avi es posava assegut a la capçalera de taula i aleshores tots els nets ens posàvem per ordre, primer el més gran i fins al més petit, i es donava la rebassa, no?
Ah, això, que bo!
Un per un, i molts anys. I aquest és segurament el record més viu que tinc. I a part d'això, evidentment, moltes altres ocasions que vaig tenir... com que el meu pare estava a l'editorial, doncs jo tenia un contacte més o menys quotidià. I sempre el recordo amb bon humor. La veritat és que sempre somrient i sempre de bon humor, fent broma. aquest és el record que tinc.
Que bo. Perquè en Francesc acaba de comentar que el nostre homenot va tenir 8 fills, si m'equivoco o si em rectifiques, però Aina Moy, no? Filòloga, la Francesca Sisca, sí. Llibretera, fixeu-vos, Josep, polític, Joan, pianista, Francesc, editor, auxiliadora, Víctor i Caterina, traductora i filòloga. Per tant, aquí ja expliquen, si us plau, si hi ha aquest deix, no? I si algun membre de la família, doncs, quin vincle teniu amb la filologia, amb l'obra de l'avi?
Fonamentalment, la meva tia Aina va ser la que va ser l'hereva, diguem, o la que va continuar la tasca, no? També en quant a projecció pública i defensa de la llengua, sense anar més lluny als anys que va estar la Generalitat. Mm-hmm. Però la resta de la família, dins del seu àmbit, evidentment, doncs, també tenien aquest interès i aquesta voler defensar la unitat de la llengua sempre ha estat un tema que ens ha marcat a tota la família, diria jo.
Que bé. A tots els nets o netes que passen per aquí, els hi pregunto si creuen que el seu avi o àvia, han tingut el tractament institucional que es mereix. Si Catalunya, diguéssim, ha conservat, no? si ha fet un tractament oficial que n'estigueu contents o penseu que s'hauria de fer una mica més per valorar la figura?
En el nostre cas, jo crec que sí que hi ha hagut un reconeixement públic a tots nivells, a Menorca, a Mallorca, a Catalunya. Sí que jo crec que podem estar molt satisfets del reconeixement institucional i també no només institucional, no només dels governs, sinó també de les altres institucions culturals.
Fantàstic. Llegint l'homenot, m'agradaria saber si rectificaries o complementaries a Josep Pla en alguna de les parts, no? De dir, això a casa no ho veiem així, o no em coincideix amb el record que tenim. Hi ha alguna part que diguis...
Sí que em va sobtar, però positivament, que anessin a sopar junts al restaurant i... Jo no el recordava com una persona que anés a fer bons dinars i bons àpats, no? Mm-hmm. Això em va cridar l'atenció, perquè jo l'entorn on el coneixia era l'entorn familiar, no recordo mai haver anat fora de casa seva a dinar ni coses d'aquestes.
Que bo. Has comentat, no?, que l'avi era una persona simpàtica, optimista. Mm-hmm. Quin llegat destaqueu familiarment, no? De què us sentiu més orgullosos a l'hora de parlar, doncs, a banda, diguéssim, de l'obra magnífica, no? Hi ha algun espai que digueu, ostres, quan parlem de la família ens agrada que el nostre avi ens hagi llegat aquest valor, aquest caràcter?
Clar, jo no puc parlar per tota la família. Jo crec que tothom estaríem d'acord que segurament seria la perseverància, no? De tants anys dedicat a un projecte, no només per ell, sinó jo crec que era com una missió que ell s'havia agafat de cara a tota la comunitat de parla catalana. En aquest sentit, jo, per mi, és el que em fa més orgullós. No?
Aquí hi ha aquella frase tan... sembla que la va dir Aina Moll, que va dir, diu, ho vam fer perquè no sabíem que era impossible.
Sí.
És una frase realment preciosa. Perquè, clar, pensar un projecte com aquest, a més amb unes circumstàncies totalment adverses, ho vam fer perquè no sabíem que era impossible.
És magnífica la frase. No la coneixia i la trobo brillant. I a nivell personal, Francesc, alguna dèria on et vegis reflexat, algun tret que diguis, ostres, jo crec que això amb l'avi m'hi veig.
No, ara mateix no puc pensar en una cosa concreta. Sí que també intento ser positiu, això crec que sí que ho he heretat, ho he après d'ell, no? I intentar prendre les coses amb humor, i amb filosofia.
És molt meritori en els nostres dies, sí, que
sí,
ser,
sí, no
ser
és
positiu
no, no sempre és fàcil.
No és fàcil, correcte. Sí. I no, també, donat que els humanots són tots homes, i a vegades se n'oblida, o sovint se n'oblida, no? de parlar de les mullers, de les dones, de les mullers, de les mares, germanes, m'agradaria fer-te aquesta pregunta, no? Una mica el record també de l'àvia, no? Parlar de les figures femenines de casa.
Sí, a veure, l'àvia va ser el puntal que el meu avi necessitava, perquè sense el suport emocional i de tota mena, no? D'intendència, no s'hagués tirat endavant aquest projecte, això és evident. La meva àvia era una persona extremadament discreta, jo la recordo molt bona dona, també molt tranquil·la, sempre somrient, però sempre amb un segon pla, també ho recordo d'aquesta manera. Segurament era també l'educació que va rebre i la tradició familiar, tot el que fos, no? Però sens dubte, clar, si no hagués estat per ella, no hagués hagut diccionari.
Correcte. En canvi, les filles sí que van fer, no entenc, estudis, carrera, igual que els nois de la casa?
Les que varen voler, és a dir, l'Aina va ser la que va tenir més recorregut acadèmic. No va fer el doctorat per circumstàncies diverses, concretament va haver de tornar sense acabar el doctorat per ajudar en la tasca del diccionari, però per lo que jo he llegit, doncs, era la més capacitada i estava a punt de portar una carrera acadèmica, no? La resta de germanes, doncs, totes van tenir estudis. La Xisca no va voler tenir estudis, però les altres sí. La Dora va ser, està jubilada actualment, va ser professora d'anglès a l'Institut Joan Cové, i la Nina va ser filòloga també.
I traductora,
sí.
Fantàstic, o sigui que la figura femenina, doncs, també és important, entenc, no? La relació amb les seves filles, doncs, també va ser igual d'important que a vegades, no? Tenim homenots que no destaquen, doncs, en les figures femenines, doncs ell va voler, entenc, fer el traspàs del seu coneixement o de les seves dèries, no? També a les filles.
Sí, sí. Hi ha una anècdota a les memòries que el meu avi, un col·lega, és a dir, un eclesiàstic amic de mossèn Alcover, quan va néixer l'Aina, va venir a veure la nena i va dir alguna cosa així com: oh, quina llàstima que hagués estat una nena.
Sí, directament, no?
I el meu avi, a les memòries, diu: aquest home no sabia que aquesta nena arribaria molt més lluny que qualsevol de tots nosaltres.
A mossèn Alcover li caia la bava amb l'Aina.
Sí, sí, sí.
Sí, de molt petita, jo també ho explico a les memòries, que es transfigurava mossèn Alcover. Aquella persona tan geniuda i tan irada i tan així, quan agafava l'Aina i li deia: na mulleta. Na mulleta. I és el que li naixia una tendresa molt especial amb l'Aina, sí. Sí, sí.
Això també és interessant de saber, aquests humanots, no?
Sí, sí,
de vegades,
sí, sí, sí.
Fantàstic. I no puc deixar de preguntar-te, Francesc, per la calaixera. Bueno, Francesc i Fina, perquè aquí segur que tots dos teniu històries amb la calaixera, no? Els records o la imatge de la calaixera famosa.
Sí, però curiosament, era una cosa tan quotidiana que jo no li parava cap atenció.
Sí.
Jo havia de passar per allà davant per anar al despatx del meu avi, l'editorial, però simplement era un moble per mi. De fet, jo crec que mai vaig preguntar ni què hi havia allà. O sigui que no et puc donar molta informació. La Fina segur que sí.
Bueno, la calaixera ara, per segur que ja molta gent ja ho sap, es pot veure a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Allà, l'altre dia em va venir a la memòria, ho vaig comentar, una anècdota molt bona de la calaixera, que va ser quan la família es va traslladar a la plaça, que com deia Pla, la plaça d'un nom que ara no recordo, la plaça Espanya, que és la plaça on hi ha el rei Jaume I, però també és una mica allò que la plaça Jaume I li van posar el nom de plaça Espanya. I quan van fer el trasllat, clar, estava en un pis alt i, per tant, van haver de fer el típic trasllat allò agafant corrioles i tal. I aquí sí que Moll diu que, és el pitjor, que ha estat el pitjor, un dels pitjors moments de la seva vida, el moment que va veure la calaixera enlairada, diu que va pensar, diu, si ara passés alguna cosa, a més no havien acabat el diccionari, vull dir, no, per tant allà hi havia material necessari, diu que va pensar, diu que estava amb l'ai al cor, que si li passava alguna cosa a la calaixera i sortien volant les cèdules,
60 anys de cèdules,
que ell li agafava un patatús i es quedava allà mateix.
Sí. Per tant, els que aquí presents, si no ho hem fet, peregrinació a l'arxiu del Regne de Mallorca.
Hi ha tot el fons de Francesc de Borja. De Borja Moll.
Allà que anem, a la vostra terra. L'editorial Moll. Expliqueu, si us plau, una mica quin ha estat, diguéssim, la trajectòria. Avui es fa dir que és l'editorial dels Tres Tresors. Com està? Què n'opineu? Quin és el moment actual de l'editorial Moll, que tots hem tingut llibres de l'editorial a les nostres motxilles d'escola? Com ho veieu?
Bé, l'editorial va ser com una extensió de la tasca per donar a conèixer obres literàries, tant d'autors mallorquins com també fora de Mallorca. I va tenir una evolució molt llarga, de 80 anys. L'any, ara no recordo quan era, l'any 2010 devia ser, que va tancar.
Sí, el 14.
Del 14, del 34 al 14, 80 anys. Sí. Aleshores, durant aquesta època hi va haver una evolució molt gran. Finalment hi va haver una sèrie de circumstàncies que van fer inviable econòmicament l'editorial, per tant va haver de tancar, i al cap d'uns potser 2 o 3 anys es va instituir la institució Francesc de Borja Moll. L'institució Francesc de Borja Moll és una institució sense ànim de lucre que va adquirir el fons editorial que restava de l'editorial i que avui en dia comercialitza tant aquest fons antic com també edita nous llibres. Actualment aquest és l'estat de la nova editorial Moll, es diu així.
He comentat que tu, Francesc, estàs a la Universitat Politècnica, que també fa recerca amb el BCC, amb el Barcelona Supercomputing, i avui justament mirava, doncs, la informació del projecte aquest Parla'm, de la tecnologia que volem que parli també català, no? I per tant he pensat, ostres, que era molt oportú, no? La lingüística aplicada a la tecnologia punta. No sé si en algun moment has sentit en la teva recerca o amb recercaires paral·lels, no? Aquest vincle entre la tecnologia i la lingüística, si ho veus com una eina poderosa, si t'espanta cap on pugui anar, com ho veus?
No, personalment no és la meva àrea i per tant jo no tinc una relació amb la lingüística, no? Jo em dedico al disseny de xips, però des d'un punt de vista general està clar que el català ha d'estar dins de tot aquest moviment tecnològic. Hi ha d'haver la possibilitat de poder fer traducció simultània amb el català o del català cap a altres llengües. La presència del català a internet sempre ha estat molt important en termes relatius, i crec que això, doncs, diu molt de la vitalitat de tota la comunitat lingüística, no? De la nació en un sentit ampli, si ho voleu dir així.
Fantàstic. Doncs, si us sembla, farem també algunes preguntes a la Fina, perquè vam tenir la sort de que presentés fa uns mesos el seu llibre aquesta correspondència, Els còmplices per la llengua, que és enorme, el títol el trobo molt i molt encertat, les cartes entre Moll i Pla del 48 al 79. Recordo que a la presentació de la Fundació hi havia el malaguanyat Joan Maria Terricabres, que ens va deixar fa poquet. Doncs també un petit homenatge i un agraïment a que ens pogués deixar els seus pensaments sobre la seva lectura. I ens agradaria això, fer-te algunes preguntes vinculades al que has après o al que has pogut percebre d'aquesta correspondència. Al primer lloc, què t'ha sorprès o no t'ha sorprès de la relació amb el territori, no? De Josep Pla a Mallorca, a Menorca, què és el que perceps de la seva passió per les illes?
Home, Josep Pla, de fet, va ser el primer a emprar un terme que ara s'ha popularitzat molt, que és el terme d'illòmen. Ell es definia com un illòmen, com una persona que tenia aquesta passió per les illes, i una passió que, de fet, va ser molt primerenca. Aquí hi hauria molt, podríem parlar molt de temps. Ell, la primera illa que coneix, a part les Illes Medes, evidentment, que coneixia, és Menorca. Ell ja va a Menorca l'any 1920, i ell va perquè la seva primera nòvia era menorquina, i ell era quan se n'havia d'anar a fer de corresponsal a París, i Alexandre Plana li va dir que no li convenia. I ell va agafar i se'n va anar a Menorca a rompre amb la Mercedes. I molts anys després, parlant del seu sisè viatge a Menorca, explica amb molta gràcia, diu que ell havia anat, diu, per raons amoroses, per raons, diu, però, diu, quan vaig conèixer el senyor Francesc Hernández Sanz, el gran historiador, el director de la revista Menorca, diu, em vaig enamorar de Menorca d'una altra manera, vull dir que allò ja s'havia acabat. Per a ell, la seva relació, Menorca serà una passió sempre, fins al final de la seva vida, i ell, el 21, va a Mallorca. I això em sembla molt important també per entendre moltes coses d'aquesta relació Pla-Moll. Ell va a Mallorca perquè Joan Estelric, el seu gran amic, ha de dirigir el diari El Dia, pagat per Joan Marc. I Joan Estelric el vol a Mallorca. Això té una cosa que és molt important. Això significa que Pla va conèixer la Mallorca, diríem, més mítica, la Mallorca dels anys 20 i 30, la Mallorca culta, la Mallorca que era un far dins tota la cultura catalana. Per tant, quan ell torna a Mallorca l'any 48, aquella Mallorca allò ja franquista, de sentiment de derrota col·lectiva, clar, ell pot avaluar la diferència que hi ha d'una manera molt elegíaca. A més, aquí hi ha el primer article que fa, que titula Francisco de Bemoll, ja comença parlant d'aquesta Mallorca, d'aquesta Palma i d'aquesta Mallorca mítica dels anys 20 per avaluar-ne realment la distància. Però sobretot, i aquest punt crec que és clau, per ell descobrir que els grans noms d'aquella Mallorca mítica, ara ja morts o amb situació bastant difícil, ara la persona que sobresurt i que destaca, el gran intel·lectual, el referent, la columna vertebral de la cultura a Mallorca i a totes les illes, és Francesc de Borja Moll. És el gran intel·lectual i és la persona amb qui s'ha de comptar. Per tant, ja ell ho té molt clar. I ho té molt clar no només perquè ell també veu les calaixeres i s'enamora d'aquesta feina i coneix Manuel Sánchez Guarner, sinó també perquè Moll és un gran editor, i per tant també hi ha tota aquesta altra dimensió. Però és que després ell, i crec que aquest fet és clau, i de fet a l'Homenot s'hi refereix, és el fet que Josep Pla torna a Mallorca en diferents ocasions. I torna al 56, i torna al 56, que ja veu que a Mallorca estan passant coses. I torna al 61, que és el moment eufòric, perquè és quan troba Moll que li diu, estic fent les darreres entrades del diccionari. i ell aquí li agafa el vaporet que va del Cudi a Ciutadella i des de Ciutadella proclama la bona nova del final del diccionari, que evidentment a Menorca ha rebut allò amb molt d'entusiasme. Però després hi va i torna dues vegades més acompanyat d'un jove que es deia Baltasar Porcel, que s'havia acostat molt a Josep Pla, i ell torna als 65 i als 67. I la seva relació amb Mallorca és molt intensa. Potser després també podem parlar un poc de tot plegat, de Mallorca, però evidentment, tu has dit quan parlaves de l'Homenot, ell quan va a Mallorca, per ell anar a Mallorca, anar a Palma, i ara permeteu-me un incís, a un moment a un diari diu que Palma té els mateixos colors i la mateixa llum d'Itàlia. I ja si ja sabeu que Itàlia era la seva passió, Palma era realment una ciutat que ell estimava realment moltíssim. Ara volia dir més coses, però em sembla que...
Sortiran, ja anirem enfilant.
Ah, no, això que tu has comentat, que en aquests diaris que tenim la sort que d'aquests anys la majoria s'han conservat o bé dins l'obra completa o editats posteriorment per Xavier Pla, que explica que fa dia a dia.
Sí.
I, evidentment, Moll és l'element recurrent. I una cosa que abans ha sortit que m'agradaria comentar, que tu has dit, Francesc, i una cosa que feien molt era anar a un celler de Palma d'estil inquer, d'inca, i anaven a menjar porcella, porcella rostida, i la porcella surt per tot, a les cartes, i surt, i a beure vi de Binissalem, que segons Josep Pla era un vi realment extraordinari. Fins i tot un moment que en Francesc de Borja Moll el vol convèncer perquè torni, li diu, la meva filla Aina s'ha fet una casa vinyali, diu, i allà podríem fer porcella i veure vi de Binissalem. Vull dir que mirava d'estirar-lo per aquí. Sí. Bé, no sé.
No, i tant, fantàstic. També fa molta gràcia de la correspondència, no? D'aquesta complicitat que tenen els dos, no? Que li diu, Pla, hem de fer un homenot, no? Un homenot que potser no us farà cap mal, al contrari. Per tant, Pla sabia que l'impuls, no? I la necessitat de deixar constància de la tasca, no? De l'homenot.
És que jo crec que en aquest cas s'ha d'anar als inicis d'alguna manera per entendre també el paper que juga aquest homenot. Clar, quan Pla va a Palma l'any 48, qui va per cada de fer la guia Mallorca, Menorca i Ibiza, quan va allà és quan va a Llibres Mallorca, Llibres Mallorca en aquell moment, que s'havia obert dia 2 de febrer del 48, on hi treballava la filla de Sant Francesc, Nacisca. I ell va allà, i és allà quan entra en contacte amb Francesc de Borja Moll, veu la famosa calaixera, va parlar també amb Sanxis Guarner, li expliquen tota la feinada que estan fent des de l'any 43, que Sanxis Guarner ha anat a Mallorca, i aquí Palau veu claríssim que és el gran projecte que pot remoure i que pot projectar la cultura catalana, la llengua i la cultura catalanes, en un moment, l'any 48, en què s'han acabat les esperances que les coses puguin anar millor, i per tant el que s'ha de fer és mirar d'aprofitar totes les escletxes possibles per tendir a fer de la cultura catalana una cultura que guanyi espais públics. I per tant aquí hi ha un fet clau que l'han de dir i repetir les vegades que siguin necessàries, i és que Pla és el primer que li diu a Moll que no només han de continuar treballant, sinó que ha arribat el moment d'editar el diccionari. És el primer. Després Miquel Marques Coll, un solleric importantíssim, és el segon i molt important. Però el primer és Pla. Pla, a més, en un moment en què ell ha decidit que ell vol ser escriptor en llengua només catalana, i és el moment en què està en contacte amb l'editor Josep Maria Cruset, i per tant ja és curiós perquè l'any 49 els dos es posen en marxa. Per tant, jo diria que es fan molt de mirall, de mirall d'empenta, de mirall de coratge, de mirall de continuïtat, per emprar una paraula, diríem, tan planiana. I a partir d'aquí, de fet, Plaudio, ell s'atorga el paper de propagandista constant de l'obra del diccionari. I ho diu així, eh? Propagandista constant.
No se n'amaga gens, eh?
No només no se n'amaga, sinó que és el paper que ell s'atorga. Sí, sí, sí. I sobretot ell pot fer de propagandista com a periodista que és. Per tant, a través dels articles de Destino, on ell va fins i tot no només donant a conèixer, sinó, diríem, apel·lant a la responsabilitat col·lectiva, que això és claríssim en els textos. Diu, si no volem passar per una gran vergonya, la nostra generació hem de donar tot el suport a Francesc de Borja Moll. I per tant, clar, són les cartes, però són tots aquests articles que ell publica. Clar, i quan arribam a l'any 61, que ell veu que està acabant el diccionari, el volum 8è, que encara falta refer els dos primers, és quan ell es planteja un homenot que jo crec que és molt interessant quan se'l planteja. Es planteja l'homenot que ha de projectar l'acabament del diccionari. És a dir, ell és a Palma l'octubre del 61 i té prou cura a dir a l'homenot que l'està escrivint el novembre del 61, quan en realitat el volum 8 sortirà ja dins el 62. Per tant, aquest homenot està fet amb voluntat també de caixa de ressonància. El que vol és, a veure, tot el que han estat els articles, ara diríem es magnifica d'una manera increïble amb un homenot, per això li diu, quan vostè hagi acabat el diccionari, serà una obra equiparable a la de Pompeu Fabra. Per tant, l'homenot es planteja en aquest sentit. I de fet, tot i que després la relació epistolar decau a partir de mitjan any 60, Pla és fidel amb aquesta amistat amb Moll, a qui respecta i admira, tu ho has dit, d'una manera increïble, fins al punt que li escriu un article al 75 quan el fan doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. Per tant, aquest homenot s'ha de situar dins aquest marc. És d'alguna manera el que corona no només aquesta relació epistolar, sinó sobretot tot el que ha escrit Josep Pla a la premsa, bàsicament a Destino, però també a altres mitjans.
Una de les coses que sorprenen molt de la lectura de la correspondència és la gestió que fa Pla amb Porcioles.
Sí.
I si em permets, la generositat que em sembla que desprèn, no? Sí. Perquè en cap moment sap que les sí. gestions, no? I diu que està treballant per tenir el finançament.
Sí.
Ostres, i és admirable, no?
Sí.
M'agradaria saber, tu que ets una gran experta, com ens acabes de demostrar, a nivell personal, a títol personal, què et va sorprendre quan estaves escrivint l'epistolari i la correspondència? Quines característiques...
De fet, no en sabíem gaire res. Vull dir, va ser l'any 2003, que va ser l'any Francesc de Borja Moll, que es va destapar aquesta correspondència, primer a través de la càtedra Alcover Moll Villangómez de la Universitat de les Illes Balears, que van ser ells, jo formava part de la càtedra, que em van dir, Fina, hi ha aquestes cartes. Allò, vaig dir, oh, que bé. I, clar, quan em vaig adonar del gruix i automàticament vaig fer una cosa, que va ser escriure una senyora que es diu Anna Aguiló, que no la coneixia, que sabia que era la directora de la Fundació a Josep Pla, i li vaig dir que hi havia tot això, i a través teu, Anna, vaig poder, diríem, completar aquesta correspondència i ja donar-la a conèixer. Què va sorprendre d'aquesta correspondència? Primer, aquesta complicitat entre els dos, aquesta admiració, aquest respecte, tot i que eren tan diferents. L'altre dia ho recordava a Girona. Eren dues persones radicalment diferents. Tenien coses en comú. Aquest sentit de l'humor, aquesta morrieria. Hi havia una cosa que a Pla li encantava de Moll, el seu dinamisme, la seva vitalitat, la seva energia. Li acaba tirant una floreta a partir d'un dels seus escriptors preferits, que era Paul Valéry. Per tant, cridava molt l'atenció el compromís. Jo empraria aquesta paraula, el compromís de pla amb moll, perquè va ser un compromís, com tu has dit, d'una generositat absoluta, perquè ell sabia que aquí s'hi estava jugant el futur de la llengua, i sabia que el diccionari era la peça clau, era el monument, perquè parlant de monuments, era el monument clau. Per tant, això crida molt l'atenció, a més aquesta relació tan cordial, tan respectuosa, però evidentment després el que em va sorprendre a mi i va sorprendre a moltíssima gent, se'n va parlar molt l'any 2003, va ser això que tu has dit del paper que va jugar Josep Pla per fer possible la nova edició dels dos primers volums, gràcies al paper que va fer per aconseguir que Porcioles i l'Ajuntament de Barcelona. Això realment és com increïble.
Sí.
Va saber trobar la manera també. El pare de Porcioles, que era un notari, havia estat un dels col·laboradors sense son, com deia mossèn Alcover, del diccionari. Per tant, li van tocar la fibra sensible a Porcioles, i Porcioles, de tota manera, allò, va respondre. Aquí les 12 cartes creuades entre Pla, Moll i Porcioles mostren que el procés no va ser fàcil, no podia ser. Mostren també la discreció de Pla. Pla diu, no vull cap honor per a mi. Tot ha de ser per Porcioles i l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, això. També les dificultats. A un moment Pla li explica a Moll que Porcioles hauria volgut difondre més i donar més publicitat, diríem, al fet, però que va témer pels, i empra aquests termes, falangistes i unitaristes, que no se li tiressin a sobre i que encara ho acabessin empitjorant. Per tant, això realment és un fet. Perquè, a veure, quan ell va a Palma l'octubre del 61 i Moll li ensenya que està acabant, però Moll li diu, no sé com he de fer per acabar realment el diccionari, perquè hi falten els dos primers volums. Diu, se m'han acabat les subvencions, la Fundació Marc, els darrers anys, però la Fundació Marc, no per mèrit de la Fundació Marc, si em permeteu, sinó per mèrit de l'orientalista Joan Mascaró Fornés, que era professor a Cambridge, que tenia una passió també per Moll i pel diccionari, i va ser a través de Joan Mascaró que realment es va aconseguir aquesta subvenció.
Molt bé. Una pregunta també cap als dos, perquè la vigència o l'actualitat, no, del pensament de Pla i Moll, per exemple, respecte al turisme, no, a Mallorca, i el respecte per la terra, els altres dos, no és habitual tenir dues persones que salen aquí a l'Empordà. Què n'opineu? Pot tenir algun ressò? Podem utilitzar, doncs, els pensaments de Pla o aquest, per posar de relleu, no, aquesta preocupació de fa molts anys cap al moment actual, que és de decrepitud? O
com vols que doni quatre elements de la relació?
Sí,
val. A veure, és un tema importantíssim que jo crec que encara molta gent no l'ha acabat de descobrir. Clar, és allò que jo deia, Pla coneix la Mallorca autèntica el 21 i torna al 48 hores, i torna al 56 i fa una sèrie d'articles molt interessants en què diu, Mallorca ja no és l'illa de la calma, diu, però bé, diu, això ve a dir, pot anar bé, perquè clar, en aquella Espanya autàrtica tancada, tot clar, Pla considerava que l'obertura al turisme podia ser una obertura també a Europa, val? Per tant, el 56 encara ho veu amb bons ulls, perquè a Mallorca comença, però hi ha una sèrie de 6 articles que jo crec que s'haurien d'emmarcar i haurien de ser de referència en qualsevol història del turisme i com a element de reflexió actual, i sobretot per concedir a Pla un mèrit que per mi és clau, i és que Pla és la primera veu crítica contra el turisme de masses. La primera. Fa 6 articles que es titulen Estado de Mallorca, que són una, bueno, posa la pell de gallina, però són una delícia pura de pensament crític, de... i a més li van crear problemes, eh? Va tenir problemes dels quals també parla aquí. Són uns articles realment increïbles. Ell acaba aquesta sèrie, clar, parla de la desmesura, de com això pot acabar matant la Mallorca autèntica, la Mallorca... ja no només a nivell de territori, sinó a nivell... Clar, la cultura és una manera de viure, a nivell de tarannà col·lectiu, de manera de viure. I acaba d'una manera molt significativa el sisè article, dient que va a la ràdio quan Francesc de Borja Moll, el teu avi, estava, ell feia les rondalles de mossèn Alcover, la recitava per la ràdio. I ell hi va i diu que demana al capellà de la ràdio, diu, quantes persones calcula que poden estar sentint aquestes rondalles? Diu, unes 70.000. Diu, ja ho he dit, diu, hi ha moltes contradiccions que han de ser... que criden a ser resoltes. Com que dir, d'una banda aquesta desmesura turística, aquest trencament, però de l'altra hi ha una Mallorca autèntica que s'emmiralla en el que s'ha d'emmirallar. Després ell hi torna al 65 i fa un pas endavant. És molt interessant tot aquest tema perquè és quan hi va amb Baltasar Porcel. Clar, i després els articles que fa de Mallorca són molt d'autors de tota l'atmosfera i de tot l'ambient de l'activisme dels anys 60 i sobretot de tota aquesta atmosfera que va emergir amb la publicació de Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Clar, després, tant Baltasar Porcel com ell fan articles en què se centren, diríem, en com són los mallorquines. En té un que es diu com són los mallorquines. Per tant, una visió històrica que és una manera també de recordar d'on venim, qui som, per tant, cap on voldríem anar. Uns articles molt d'aquesta època, molt d'autors, allò del que va sembrar la llavor de Jaume Vicenç Vives a Notícia de Catalunya. Però després jo hi ha una cosa que em va impressionar, que aquí no ho dic perquè ja no tocava aquí, i és que quan hi torna l'any 67 i torna amb Baltasar Porcel, resulta que l'article que fa, i això a mi sí que se'm va caure l'ànima als peus, fa un article sobre gastronomia. És a dir, després dels magnífics articles Estado de Mallorca, Como son los mallorquines, és com si hagués tirat la tovallola. És com si digués...
Ja no hi puc fer res.
De què he de parlar? De què he de parlar? I parla de gastronomia. I parla del vi de Binissalem i del formatge de Mol Menorca, que diu que és extraordinari. I parla de...
No.
Però que és com qui diu... Han perdut. Han perdut una guerra.
Francesc, no sé si ho vas afegir...
Bé, jo el que vull afegir és que la generació del meu pare va ser, jo crec que l'última que va poder veure la Mallorca verge, els llocs on avui en dia són coneguts perquè són llocs de borratxeres, etc. Allà no hi havia res, no hi havia cap construcció. I també forma part de quasi la mitologia familiar anar a Ciutadella i a Macarella, amb el Concom Bep, el germà del meu avi. Els estius anaven allà, anaven per torns, clar, no podien anar als 8, però anaven doncs, 4 i 4 o 3 i 4, i aleshores estaven allà un mes pràcticament vivint a la natura, no? Tot això, clar, és una cosa que hem perdut tots.
Hem perdut, sí.
I això, clar, tota aquesta generació ho ha viscut com una gran pèrdua.
Jo voldria aquí una cosa que no té res... Bueno, d'alguna manera que evidentment connecta, que és com després també Francesc de Borja Moll, ho dic aquí com a ciutadallonca i perquè jo ho vaig llegir al seu moment, com Francesc de Borja Moll fa en relació amb Menorca d'alguna manera que paper que Josep Pla ha fet en relació amb Mallorca. Jo record, perquè jo ja era un adolescent, quan, que si coneixeu Menorca i heu passat per davant, quan a la Costa Nova, és a dir, entre Ciutadella i Ferreries, van fer un castell horrorós que encara existeix. Jo recordo haver llegit una carta de Francesc de Borja Moll dient, per favor, no cometeu els mateixos errors que s'han comès a Mallorca. Mm. I fent també de veu crítica en relació amb Mallorca. O, per exemple, un article sobre el topònim de Ferreries, quan hi van haver també conflictes. És a dir, que hi ha una cosa que jo crec que també val la pena dir-la, perquè aquí ara parlem del Francesc de Borja Moll, psicògraf, editor, filòleg, assistent a congressos, de tal, però era una persona activista i una persona molt compromesa, una persona molt senzilla, a més, una persona també molt planera. Jo crec que això també els ajuntava a Josep Pla i a ell. Pla, que trobava que aquests intel·lectuals llepats no en volia saber res, en Pla, en Moll, trobava una persona vital, una persona natural, una persona... Mm?
Que bé.
Sí.
Fem un flashback cap al moment actual, també, perquè tenim la sort de tenir el diccionari electrònic, no? Tenim la possibilitat de gaudir-lo, no només en paper. Com veieu l'ús actual? Quin és el futur? Algú preguntava abans de que comencéssim la sessió, ostres, es pot actualitzar d'alguna manera? I pot haver-hi algun projecte que serveixi per actualitzar-lo? Tenim aquest exèrcit de viquipedistes a Catalunya, no? que és el més semblant, diguéssim, a l'obra d'aquests filòlegs eminents. Heu pensat alguna vegada que hi hauria algun projecte que pogués servir perquè agafés una nova volada o no cal?
Sí, doncs ja s'està fent d'alguna manera. Jo crec que aquí, i és un nom que l'hem de posar d'entrada aquí amb nosaltres, és el nom de Maria Pilar Perea. Maria Pilar Perea, que és una professora de dialectologia a la Universitat de Barcelona i que és una figura clau en relació amb Francesc de Borja Moll i amb Antoni Maria Alcover. Ella és la responsable de l'edició de l'obra completa, tant de Moll com d'Alcover, que jo crec que és una que són la de Moll ja va pel volum 8 o 9, que és una obra impressionant i que a mi em dol, que em sembla que no té la presència que hauria de tenir, perquè tenim una obra completa en procés de Moll que és bonica. Maria Pilar Perea és d'un rigor extraordinari, a més també d'una implicació, i per tant tenim aquesta obra completa que va posant i que va actualitzant, i jo, que conec a Maria Pilar, a més una persona molt generosa també, que va a Mallorca, que va a Menorca a parlar de Moll i d'Alcover, que sí, que jo crec que pel que ella m'ha comentat, he estat a punt de fer-li com un truc abans de venir, és dir, explica'm exactament. Però bé, el que sí sé és que sí que hi ha voluntat d'encara anar més enllà. Ara, el diccionari, l'Alcover Moll, des que es pot consultar en línia i que està a la base de dades lexicogràfica, i veure, és consultadíssim. A més, ara ja hi ha enllaços que te remeten dins d'una entrada a altres paraules, però jo sé, com a mínim, que aquest tema està plantejat, el tema de una mica d'actualització. Hi ha un nivell molt més petit, potser, però també important, a nivell de les illes, de totes, el diccionari a l'Alcover Moll és el gran referent, bueno, com per tot, en un sentit, però volia dir, en el sentit que hi ha hagut estudiosos, l'Enric Ribes a Eivissa i el Francesc Riudavets a Menorca, que estan treballant i ja han publicat llibres intentant recuperar paraules que no han sortit. El diccionari Alcover Moll és monumental, però evidentment és impossible que un diccionari no sigui tot. I fins i tot també hi ha gent treballant allò per mirar de recuperar lèxic no incorporat al diccionari català valencià balear. És dir que el diccionari dona molt de joc. estudiosos a tot.
Molt bones notícies.
Sí. Jo també, ara, mentre parlaves, estava pensant en relació a el que dèiem del paisatge. També el diccionari, en certa manera, es va fer en el moment adequat. Avui en dia hauria estat pràcticament impossible, perquè hi ha hagut moltes influències que en aquell moment, quan es va iniciar, doncs no hi eren. No? Aleshores, bueno, és una obra del seu temps i que, des del meu punt de vista, doncs, està completa i s'ha d'intentar millorar o tal vegada fer un complement, però també és com un monument a el que era la llengua, no? Quan es va fer a principis de segle passat.
I a més, perdona, però també hem de recordar que una obra com aquesta no té equivalent a nivell mundial. A veure, que una cultura com la nostra pugui allò, brandar un diccionari català-valencià-balear és impressionant.
Realment, és una meravella.
Sí.
Tanquem amb aquesta clau optimista, si us sembla bé, per recordar doncs, també un Sant Jordi. Hem tingut un Sant Jordi monumental, no? Amb aquest també petit monument, que és el Cor Furtiu, que l'Anna Aguiló també ens en podrà dir alguna cosa, segur, on tant la Fina com el nostre homenot som ben presents a l'índex. Bueno, com tots sabeu, ha sigut un èxit de vendes, està sent un èxit lector, que és el que ens interessa en una biblioteca. Era una necessitat i això també implica, no?, que cada vegada hi ha més lectors de pla, un interès major, entenc, per destacar aquestes paraules, aquest patrimoni, diguéssim, que ens han llegat els homenots. Què n'opineu? Heu pogut llegir-lo? L'heu pogut...
Jo sí.
Som-hi, què n'opina?
Oh, jo crec que és una obra extraordinària, que a més vol realment il·luminar el món més personal, diríem, no només cultural, sinó fer entenedors. Josep Pla, sé tu que... el títol és tot una... Quan acabes el llibre dius un títol molt ben trobat, Un Cor Furtiu, és un títol magnífic. Entres dins aquesta personalitat tan complexa de Josep Pla, evidentment, dins tot aquest món que ell va viure de tantes etapes. I és un llibre, jo l'altre dia vaig a Girona i vaig estar en Xavier Pla i jo mateixa li vaig dir, dic, és que aquest llibre hauria pogut tenir 2.500 pàgines. A mi el que m'agrada molt és, clar, la tria que ell ha hagut de fer. Ell ha hagut de posar el focus en determinats... perquè, clar, era impossible. Ell, fins i tot, suposo que ho puc dir, encara que m'ho comentés ell, jo li estava parlant d'això i ell em va dir, oh, diu, és que hi ha hagut gent que m'ha dit, oh, no has parlat del viatge al Brasil. Diu, no, diu, he parlat del viatge a Nova York perquè m'ha semblat el viatge significatiu, però no podia parlar de tots els viatges. Impossible. Ara és un llibre molt il·luminador i un llibre, a més, que forma part de tots els llibres. Aquest és el monument, però que està acompanyat, està acompanyat de tots els altres que Destino publica, les correspondències... clar, em sembla que surt un llibre entre la càtedra, la Fundació i Destino, i per tant jo crec que és tot també que s'hauria de mirar.
Fantàstic. I si us sembla bé, obrim la veu, diguéssim, al nostre públic, per si tenen alguna pregunta, volen saber-ne més, o volen incorporar alguna qüestió, i no miro a ningú, que em pugui complementar el que avui hem parlat.
Jo et volia felicitar per la idea dels homenets, els homenets, i bàsicament perquè, evidentment, té molt d'interès, de cop, entrar, no?, a la idea de la família d'aquests personatges, no? Però també pel fet de que ara, com estàvem parlant de quins homenots, pensava, quan Plas planteja de fer la galeria de retrats que són els homenots, hi ha darrere una idea claríssima, no? Que és allò de rescatar de l'oblit. Mm-hmm. I per tant és una idea de dir, som a la postguerra, la misèria, la grisor i la caspa ens té aquí atrapats, doncs aposto, com deies tu, en aquest moment de ser l'escriptor en català, amb Croset, i començo una galeria de personatges. Mm-hmm. I aquests personatges, trobo que una cosa que no heu comentat, però bueno, tu deies al principi, a darrere del de Moll hi ha el de Porcioles. Mm-hmm. Llavors, per què trio d'aquests personatges? I tu has d'anar a buscar els nets, no? Sí. Per què aquests nets et sortiran d'aquests personatges? Esclar, hi ha darrere aquesta idea del rescatar de l'oblit i de l'actitud d'estratega, possibilista, utilitarista i posem-li, bueno, i molts adjectius que pot tenir Pla, i que és la seva actitud, que també a la biografia doncs, es veu reflectida, que fa que digui, necessitem diners, no pateixi. Jo, perquè tinc uns contactes, començo amb el senyor Porcioles. I a canvi, li fa un homenot. Perquè si no, de què? Perdó, però per què el senyor Porcioles té un homenot?
Exactament.
Per què?
Important, eh? Mm-hmm. Sí, sí. Una penyora, un preu.
Mm-hmm. Però li és igual. O sigui, i diu, és que, o sigui, per ell deu ser un mal menor, menoríssim, a fer un homenot a Porcioles, tenint en compte que és alcalde franquista, això, bueno, els barcelonins ens explicarien quatre coses d'aquest alcalde en aquest moment, però paga
el tribut.
Paga, o sigui, paga els diners que feien falta per acabar, no? Mm-hmm. Llavors, pensant en el teu projecte dels nets, sí. És interessant d'anar veient cadascun d'aquests, bueno, independentment que els puguis trobar o no, els nets,
costa.
Cadascun d'aquests, quin argument hi ha darrere? Perquè a vegades hi ha simplement l'argument cultural de rescatar de l'oblit i perquè són personatges claus, etc, etc, però a vegades hi ha arguments. O sigui, el de Moll és un argument claríssim de la importància que ell considera, però també en un moment oportú per l'estratègia publicitària.
Sí.
Perquè és un moment que, o sigui, Pla, amb Destino i en aquesta època és una persona que és una altaveu. Mm-hmm. És una altaveu i llegint la correspondència que tenim al Centre de Documentació de la Fundació i que és d'allà on surten tots aquests projectes que són les publicacions que anem fent, vas veient que un 70 o un 80% de les cartes que arriben són o de lectors que volen comentar l'article de la setmana i, per tant, gent anònima que diu, miri, perquè vostè ha dit el calendari és un fetge que no sé què i no, perquè el meu poble això va diferent. O sigui, d'aquestes n'hi ha moltes.
Hi ha moltes.
Però n'hi ha moltes i moltes també de gent que li demana que parli del seu projecte. I normalment són coses d'aquestes, o sigui, la relació, jo què sé, amb els arqueòlegs del jaciment d'Ullestret, no? Per exemple. Per què hi ha aquesta amistat profunda amb els arqueòlegs? Perquè es volen, o sigui, a Pla li interessa explicar qui som i d'on venim, i els arqueòlegs necessiten un altaveu per poder aconseguir finançament, per continuar treballant el jaciment d'Ullestret. Sí,
és molt bona, idea d'explicar
que a darrere, o sigui, res és gratis.
Totalment.
Res és perquè sí. I en aquí en tenim un darrere l'altre que acabem de veure com es justifica.
És una estratega, i permeteu-me agrair a l'Anna Aguiló, que va ser la primera recepcionista de la idea boja aquesta dels homenets, i em va ajudar també a buscar els fils de contacte a les famílies, que no està sent fàcil, sincerament.
Segur que no, perquè és
exacte, no. I aprofitar per fer una cunya publicitària per anar a l'actual exposició de la Fundació Pla, on trobareu també una còpia, diguéssim, de la carta que li fa Maria Aurèlia Capmany vinculada a les dones, no? Perquè no va pensar en posar donasses a...
És una lectora d'aquestes que li comenta articles com tal i que li diu... I vostè no s'ha plantejat d'escriure sobre dones? Clar. Em podria dir donasses, i li fa una llista.
Exacte, i llavors clar, dins de la llista que hi ha la
Camany. Ell contesta dient que jo les dones no els entenc.
però primer diu que sí, que té raó, li compra la major, però ja s'hi posarà en una altra vida.
Però que després, bueno, sí...
I la reflexió una mica també d'aquest projecte, si algun dia esperem que sí que ho materialitzem també amb alguna reflexió en paper, seria quins serien els actuals homenots que triaria un Josep Pla avui en dia, no? Quines serien les persones de referència? Harina de otro costal, que en diuen en castellà. Molt bé, molt bé. Gràcies, Anna. Alguna altra curiositat, pregunta...
Jo tinc una. Tu ets científic. Aleshores, com un científic viu en un entorn, diguéssim, que els científics acostumem a no tindre? T'ha influït d'alguna manera o com t'has sentit còmode? Jo també soc físic, per dir-te.
Sí. Molt bé. Doncs, a veure... Jo diria que quasi va ser al revés, no? Dient-me Francesc de Borja Moll, sí. Jo no podia ser un filòleg d'èxit. Per tant, jo havia de cercar un altre camí que em donés més recorregut. No va ser conscient, tampoc, però una mica sí. I per altra banda, simplement, no... A mi mai me varen dir tu has de fer això perquè hi ha aquesta tradició tal. Jo record l'institut, hi havia llatí encara, i jo tenia molts problemes amb el llatí. I el meu avi em va dir, ah, doncs vine, vine, que et faré classes.
Que bo, sí, però... expliques.
Sí, però...
Ostres, que et faci classe d'allà.
Pobre home ja va veure que allò no era lo meu. Vam fer dos dies, crec. Sí. Vam fer dos dies classes i vam deixar córrer. Ell mateix va veure que no. No podria treure res d'allà.
No et podria exprimir cap a la seva...
No.
Que bo.
Has anomenat una cosa que no t'he preguntat i és molt curiós. Clar, us dieu igual. Alguna vegada has tingut alguna situació de dir, ah, tu ets el net? O t'han reconegut només pel nom?
Bé, ara em ve del cap una vegada la Guàrdia Civil em va parar
i em va dir... No cal que s'expliqui tot.
Va veure el DNI i va dir, ah, Francesc de Borja Moll. Mi hijo va a l'institut que se llama igual.
Que bo.
Jo, sí,
que
sí.
Bo, que bo.
És molt divertit. Aquí vam fer també la Vicenç Vives, no? I en Quim Nadal, que era la nostra persona convidada, també ens deia, no és a l'institut.
Sí, alguna vegada, sí, clar. M'han preguntat diverses vegades, clar.
Sí, que bé.
Un dubte, una qüestió. Una qüestió una mica metodològica. Clar, aquesta obra fa una unitat de la llengua catalana molt gran, no? Era tot fet a base de viatges o era correspondència? És a dir, com s'anava cadascun dels racons que estan recollits en el poema o el que diu? I el Baix Maestrat es diu així.
Aquesta jo crec que va ser una de les operacions de més alt voltatge que es van fer mai. Tot comença amb el segle XX, amb un Antoni Maria Alcover que acabarà considerat com l'apòstol, i realment era apostolat, l'apòstol de la llengua, que escriu una lletra de convit. I aquí comença tota la història que es tanca el 68, el 62 o el 68. Estiu una lletra de convit, convidant a totes les persones que estimin la llengua a treballar per aquest diccionari que ell en aquell moment encara anomenava de la llengua catalana. A partir d'aquí es creen... Clar, ell també crea la primera revista filològica en català, que és el butlletí del diccionari de la llengua catalana, que és el butlletí li serveix, que és una meravella de publicació, que li serveix també per establir el contacte amb tots els col·laboradors. Després, ell crea, a més, amb tot un sistema que es van com apuntant, crea tota una xarxa de col·laboradors arreu de tots els països catalans, els quals, evidentment, envia les indicacions de com han de fer les cèdules. Per exemple, jo això ho he treballat més a Menorca. A Menorca, la primera persona en què es posa en contacte és amb un escriptor, Àngel Ruiz i Pablo, que era un escriptor conegut, i Àngel Ruiz i Pablo és el que fa de xarxa. I a partir d'aquí aconsegueixen implicar, diríem, tot el món intel·lectual i cultural. Fem fitxes de cèdules, fitxes de signe diferent. Podien agafar paraules de la llengua viva, però sobretot també buidar documentació. Per exemple, Francesc Hernández Sanz, que jo abans l'he esmentat, que era historiador i arxiver, doncs agafava i buidava coses d'arxiu i, per tant, feia la part, diríem, allò més històrica. Fins i tot, la primera vegada que Francesc de Borja Moll se'n va... quan Francesc de Borja Moll va a Palma cridat per mossèn Alcover, d'entrada la idea és que vagi allà per formar-se, per fer de coordinador de tota la xarxa menorquina. Clar, tot això ha estat bastant estudiat. Doncs el mateix passava a tot el territori, a tot. A més, hi ha publicacions. Clar, després què feia mossèn Alcover? Mossèn Alcover feia el que ell anomenava les eixides filològiques. I se n'anava, així va conèixer Francesc de Borja Moll. Anava a Menorca, que hi va anar diferents vegades, i el 17 el va conèixer, i en aquest cas li va interessar coses de morfologia verbal, i va dir aquests jovenets seminaristes en poden servir per fer això. Clar, ell feia eixides filològiques, però eixides que podien tenir una dimensió monumental. El primer viatge, clar, un Francesc de Borja Moll, que ell ho explica, que pràcticament no havia sortit de Menorca, fa una primera eixida de mesos, amb mossèn Alcover, amb un altre menorquí, i fan des dels Pirineus fins baix de tot del País Valencià. Que a més això el va trasbalsar perquè a més li va fer conèixer tota la geografia catalana. I a més això sí que ha sortit una mica de passada. Francesc de Borja Moll havia heretat del seu pare, en Mollet, havia heretat habilitats artístiques de dibuix. I per tant, quan ja va anar a fer aquesta eixida a començaments dels anys 20, ell era el que dibuixava tots els... Però, clar, hi havia tota una xarxa enorme que és d'allà on que anaven a parar totes aquestes cèdules a les famoses, diríem, calaixeres. A més, clar, Antoni Maria Alcover, que és una cosa que han de tenir present, ell podia ser molt geniut i ser una persona... Però és el creador de la dialectologia catalana, és una figura científicament moltíssim important. Ell, l'any 1906, organitza el primer congrés internacional de la llengua catalana, que és una fita dins la història cultural catalana, i fa venir filòlegs d'arreu d'Europa, amb qui estava molt ben relacionat. Per tant, clar, és tot una xarxa enorme de tot el territori, fet a partir d'això, diríem, de gent que va enviant material. Ai, no sé, ara me sap greu no recordar, però sé que hi ha un llibre fet d'una
corresponsal gironina.
Bueno, a Palafrugell tenim la...
Com es diu?
Roca,
de Llufriu. Exacte. Aquestes se n'han publicat. Sí, jo he llegit clar, coses.
Sí, no, no sé gaire, bueno, no ho sé per què.
Sí.
És, per exemple, aquesta zona, si Mirena Roques enviava, feia fitxes i les enviava,
sí,
si tenia un coordinador
un
més
capellà,
important...
Hi havia un capellà per aquí. I després també la Víctor Catamarca feia el mateix.
Exacte.
A través de l'entorn.
Exacte.
Aquesta dona també és la que treballava amb el docent, amb el folclorista. De l'entorn dels folcloristes.
Exacte.
Noies que són, bueno, que s'aficionen i comencen a recollir paraules.
Per això s'ha dit que era una obra col·lectiva, realment. Sí. Moll insistia molt que era una obra col·lectiva.
Sí.
Pre-franquisme. No, estem parlant, tot això comença el 1901. 1901. El 1906 ell organitza aquest primer congrés i comencen a escriure els anys 20. El 26 s'hi posen. El 26 s'hi posen.
Devien utilitzar la xarxa eclesiàstica.
Perquè, també, clar.
Els que estaven organitzats en xarxa eren els bisbats i els capellans. Sí. Per tant, devia ser molt...
Clar, per això ell anava al seminari de Ciutadella. Sí.
Seminari, llavors, fonamentalment, la xarxa estava feta, diguem-ne.
Clar. Des del punt de vista eclesiàstic. I anaven a recollir in situ el lèxic, l'anaven a buscar, a part del que podien.
Vull dir, sí que és veritat, és que aquí Llufriu és això, és a través de la xarxa eclesiàstica, després cada un d'aquests homes, capellans, té també moltes noies que a través de l'església s'hi aficionen. És una cosa molt pura, això pot recollir.
Per exemple, al final, quan Pla li envia a començaments dels anys 50 els llibres de Selecta, a una carta li diu... Estic llegint amb molt d'interès i traient paraules. Fa gràcia llegir en Pla quan diu, oh, diu, he sortit el volum tal del diccionari, del diccionari Alcover Moll. Clar, perquè la gràcia del diccionari Alcover Moll és que és un diccionari complet. És un diccionari complet. No només de la llengua viva, sinó de la llengua històrica, a més, amb totes les citacions literàries, amb tota la transcripció fonètica de pertot, el diccionari Calles. Per això Pla deia que ell se n'anava a dormir amb volums del diccionari amb Le Monde i combinava la lectura del diari Le Monde llegint, però com qui llegeix una novel·la. Sí. És que realment és apassionant.
Sí,
agafar el diccionari és apassionant,
sí,
perquè surten frases fetes, conclusions, hi ha de tot.
És impressionant.
Hi ha de tot. És que el que no trobis a l'Alcover Moll no es troba
exacte. Aquesta,
enlloc.
Aquesta seria la frase. Sí. La frase d'Alcover Moll no existeix.
Jo sóc català i carronja i tota la vida he viscut aquí, però com que vaig néixer tan franquista, tots els meus estudis han estat en castellà. Jo quan escric en castellà em vaig ben segur. Ara, quan escric en català, vaig més perdut. Per això dic, si quan tinc de consultar un diccionari, a quin t'has de consultar? El Alcover Moll o el Pompeu Fabra?
Bé, aquí hi ha una cosa. La sort que no han tingut és, per anar bé, primer hauríem de poder comptar amb un diccionari complet de la llengua, com és l'Alcover Moll, i d'aquest diccionari anar al diccionari normatiu. Però per raons històriques, primer va ser el diccionari normatiu de Fabra i després va ser el diccionari exhaustiu, complet, de Francesc de Borja Moll. El lèxic incorpora, és a dir, dona totes les eines perquè pugui funcionar també, això Plau subratlla, com un diccionari normatiu. Perquè potser, allò m'ha passat a mi, a molta gent, vas a cercar una paraula i ell l'ha incorporada, però te diu castellanisme, però t'explica el què de la paraula, però clar, si tu te diu que aquella paraula és un castellanisme i no és una paraula genuïna, aquella paraula, diríem, no pot aspirar a ser normativa. però no confon, el diccionari l'Alcover-Moll no confon, i ajuda a enriquir la llengua. Aquí, per exemple, Francesc de Borja Moll l'any 54 va fer una conferència que està transcrita aquí, si li interessa, val molt la pena i ho explica molt bé. Moll va fer una conferència a Barcelona que va titular Els dos diccionaris i explica què passa amb els diccionaris exhaustius i que amb els normatius, i en qualsevol cas un diccionari normatiu sempre pot. Un diccionari normatiu és un diccionari que no pot donar compte de tot. Una paraula, mentre sigui genuïna, mentre sigui catalana, és bona, encara que no surti el diccionari normatiu. No, no cal que surti per poder-la emprar i per poder-la...
Bueno, és que cap diccionari és un llenguatge. El diccionari és
una eina.
És una cuina de llenguatge.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé. A la presentació que esmentàvem abans a la Fundació Pla, Jordi Cornudella posava en valor també el llegat en el moment actual i polític, sobretot, que estem patint avui, a les Illes, al País Valencià. No hi entrarem avui nosaltres, també se'ns està... però sí que és molt important, igual que us agraeixo moltíssim tot aquest saber i aquesta passió amb el que heu fet, per posar en valor, jo crec que en una biblioteca i en un espai així, la paraula. No? El diumenge tenim les eleccions, estem tots molt preocupats, no? I per tant, només ens pot salvar la paraula, no? I tant Moll com Pla eren còmplices per la paraula, còmplices per la cultura. Així que moltíssimes gràcies a tots, a la Fina i en Francesc, i per molts anys que pugueu continuar amb aquest llegat de donar a conèixer l'obra de l'avi i l'obra de filologia. I moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, Carme. Gràcies.
Molt bé, ha estat un horari.
És que és un plaer, realment.